Professor Josep Anguera, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs aquí, esperant el teu informe econòmic setmanal, tenim diversos temes damunt la taula. No són nous, ni per nosaltres ni pels nostres oients, perquè fa dies que anem parlant d'una sèrie de coses, però clar, no canvien. Al contrari, algunes s'agreixen una miqueta més i per tant les hem de portar aquí a la nostra secció. Avui comencem parlant una mica del panorama que tenim a casa nostra amb tot el tema de les pujades de l'Euribor. Els titulars ja parlen que les quotes dels préstecs pugen fins a un 50% per la pujada de l'Euribor, i és un increment molt elevat, no, Josep?
Una bestiesa, sí, sí. Què passa? Que amb això de l'Euribor, el tipus variable i el tipus fix dels préstecs, sobretot els que es fan per comprar una casa o un edifici o un taller, doncs s'ha de pensar que són uns préstecs a llarg termini, o sigui que no és una cosa de dir, no, és que m'he de comprar el cotxe un préstec a 3 anys o a 5 anys, moltes vegades doncs són a 15, 20, 25, clar, i en un període de temps tan llarg, amb els tipus d'interès els hi pot passar moltes coses. Quin ha estat el ganxo o l'esquer doncs que hi ha hagut des de fa uns anys? Doncs de que l'Euribor estava baixant, fins que es va posar en negatiu. I si te recordes, ara fa temps que no hem parlat, però fa un temps havíem parlat d'aquelles clàusules sol,
sí,
que era de que els tipus variables, que després es va declarar il·legal per part del Tribunal Suprem, aquest tipus variables que anava lligat amb l'Euribor, Euribor més un punt, 0,75 o el que fos, es anava variant a mesura que anava canviant l'Euribor, sempre i quan no baixés per menys de... Llavors, encara que anés baixant l'Euribor, tu havies de pagar aquell tipus d'interès. Clar, això, dic que quan una vegada s'ha eliminat aquesta trava, doncs era molt atractiu doncs, contractar un préstec amb tipus variable lligat a l'Euribor, per dir, home, això és fantàstic. El que passa és que això és molt volàtil, que diem en economia i en mercats financers. O sigui, precisament és variable i, com indica el seu nom, pot variar. I què ha passat? Doncs de que molta gent que en els últims 3 anys o 4 anys han contractat hipoteques a tipus variable lligades amb l'Euribor, doncs si comparaven amb una altra persona, però un familiar, un amic, un veí que tenia tipus variable, doncs ostres, és que en surt molt més barat. Llavors, què ha passat? Que amb aquest creixement de l'Euribor, pensa que l'Euribor és un indicador que anticipa una mica la pujada dels tipus d'interès oficial d'una economia, d'una zona, sigui Estats Units, sigui la Unió Europea, la zona euro, sigui el que sigui. Doncs esclar, quan passa això, doncs ja era molt difícil que pogués seguir baixant. El més probable era que augmentés. Llavors ara, això que acabes de dir tu, no? Aquest titular, de dir, doncs escolta, es troben que les persones que estaven amb un préstec a llarg termini, doncs ara els hi ha repercutit fins a un 50%. O sigui que a vegades, no, si em pagaves 400 euros, doncs ara em pagues 600 en molts pocs mesos, en 2-3 mesos és així. I és clar, ja et dic, en els últims anys la gent que tenia préstecs a tipus fix doncs veia com pagaven força més que els de tipus variable. I ara estàs sent a l'inrevés, vull dir, ara amb aquests increments els del tipus fix segueixen pagant el mateix i els de tipus variable pràcticament els han avançat, tot depèn de quin tipus fix tinguessin, no? El problema del tipus fix és que, com que al començament el que es paga de la quota és pràcticament interessos, no tornes, sí que tornes, però tornes amb molt poca proporció, doncs els de tipus fix han tingut aquest any doncs unes pèrdues en comparació amb els tipus variable grans, no? Per això, en els últims 2-3 mesos ha caigut en picat la contractació a tipus variable, i en canvi veiem que la de tipus fix és la que ha augmentat substancialment.
Clar, perquè Josep, quan sempre s'havia dit, no, que quan es donen els crèdits, etc., les entitats financeres també són les primeres en calcular que la persona evidentment ho podrà pagar, no? I es parlava que no es destinés màxim un tant per cent, no sé si era un 30 o 35, em sembla que és el topall més gran que es pot destinar a la vivenda, perquè si no després es calcula que al final un pot no fer front, no poder fer front als pagaments, no? Clar, amb aquests increments hi haurà gent que això evidentment li haurà variat.
Sí, 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 sí. Sí, a veure, la bona tècnica bancària que es va demostrar que a la crisi del 2008 molts bancs no ho van seguir era això de que tu, com a màxim, l'import del préstec, suposem, a la família per comprar un habitatge, no superi el terç. És una forma una mica així, perquè fàcil de recordar, un terç dels ingressos familiars, no? I el 2008 va haver-hi moments en què es va arribar al 50%, amb la qual vol dir que per tot l'altre es podia destinar només la meitat dels ingressos familiars. Ara, amb aquest els de tipus variable, que estaven al voltant del 25%, doncs resulta que s'ha arribat al 30%. O sigui que estem sempre això en termes estadístics, no? De mitjanes aritmètiques, sí. En conjunt. Doncs si estem al 30% actualment, doncs això vol dir que falta molt poc per arribar a aquest màxim en el qual la bona pràctica bancària diu que no s'han de donar préstecs. Llavors estarà per veure. No és l'únic indicador, també el tipus de treball que tens, si és un treball esporàdic, o si ets un autònom, no? Si ets estàs en el sector privat o en el sector públic. Hi ha altres diguéssim paràmetres que la banca es fixa, però aquesta és bastant, bastant clara. Inclús per una persona, per una família, és bo saber, dir, escolta, a veure, què estem guanyant entre tots dos? 2.500 euros, posa una xifra absolutament inventada ara sobre la marxa, 2.500 euros, doncs a veure, doncs el terç, vull dir, aquests 800 euros i escaig, seria el màxim recomanable per quan vagis a demanar un préstec, allò que mires el quadre d'amortitzacions i et diu, cada mes a pagar, doncs si són 900 euros, malament, perquè ja estàs... estàs exposat a que tinguis problemes, eh? Això una mica perquè la gent que ens escolti doncs tingui una mica de guia, a part de que el banc segurament ja li farà constar, sí. No? Però a vegades hi ha bancs de nova implantació en un lloc que, com que són nous a la plaça, que se'n diu la plaça financera, obren oficines d'actiu, o sigui, de préstecs, perquè de passiu, de dipòsits, la gent ja sempre està amb el seu i no canvia. En canvi, quan tu, els altres, no, el teu banc de confiança, el de tota la vida, no et dona un préstec, vas a mirar altres agències que diguéssim, per introduir-se, doncs agafen més riscos. Llavors, doncs, agafen més riscos al banc, però tu també. O sigui que una mica aquest terç és important, doncs, saber-ho.
De fet, això ja ha fet, no?, que els governs hagin començat a fer algunes crides a la banca a que pensin mesures per poder donar suport a les famílies que es trobin en una situació en la que realment no puguin pagar la vivenda, no?, i evitar una altra vegada, doncs, problemes a nivell d'habitatge, que ja en tenim molts, no?, que no s'incrementin. Però Portugal, Josep, ha anat una mica més enllà, no?, i ha marcat ja com certes pautes, no?
Sí, sí, sí. Bueno, aquí també el govern espanyol també està dient que, bueno, que s'ha de tenir en compte, doncs, a les famílies vulnerables. Per què? Doncs perquè no es quedi sense la casa. Però a Portugal, que sempre ens ho mirem una mica per sobre l'espatlla, ja hi han intervingut, i això que tenen, diguéssim, governs d'un caire polític molt, molt semblant, i que els dos presidents s'entenen molt bé, en Costa i en Sánchez, no? Doncs el que han dit és de que el govern portuguès, diguéssim, per decret, ha dit que els bancs hauran de renegociar les hipoteques, aquelles que no superin els 300.000 euros, no? En el cas de les famílies més vulnerables, aquelles famílies molt endeutades, i que segurament molt endeutades, jo no he llegit el decret llei d'aquest govern, però suposo que deuen aplicar aquest percentatge del terç, no? Del terç dels ingressos, no? Doncs que per obligació legal, han de renegociar les condicions financeres a favor, evidentment, no de la banca, sinó de la persona, a la família que ha demanat el préstec. De pas, també d'aquesta manera s'assegura a la pròpia banca en sortirà beneficiada, perquè d'aquesta manera s'asseguren que podran seguir cobrant la quota d'amortització del préstec cada mes, no? I una mica, doncs, vaja, és una mesura valenta i molt popular, doncs, del govern portuguès. Exactament, doncs, el percentatge és una mica superior al terç, o el 36%, vull dir que, però vaja, s'assembla molt a aquest el 33 i un terç, que és el tipus recomanable, el percentatge recomanable d'exposició dels ingressos familiars.
De fet, sense marxar dels bancs i relacionat amb tot plegat, també aquests dies ha estat notícia la recomanació del Banc Central Europeu a la banca espanyola, en aquest cas, de repercutir el nou impost que està preparant el govern en els clients directament.
Sí, bueno, primer, bueno, aquest impost socialment s'ha vist força acceptable, força bé, perquè, esclar, si mirem, i ara fa unes setmanes s'han tornat a publicar dels principals bancs els guanys que han tingut, i ja sembla, diguéssim, de les elèctriques, no? O el de combustibles, les empreses que tracten aquests temes. Vull dir, són uns impostos, uns guanys, uns beneficis extraordinaris, no? Llavors, clar, la gent que no té problemes financers mira aquestes notícies i diu, coita, aquests que bé que van, no? Però t'imagina't totes aquestes les famílies, i ara de cara a l'hivern, que tenen seriosos problemes per arribar a final de mes. Llavors, la disparitat de veure que aquestes empreses, siguin financeres, siguin energètiques, i la seva realitat és molt gran. I per tant, el govern espanyol ha fet un impost especial als beneficis extraordinaris de la banca, no? I pot haver causat sensació el fet de que el Banc Central Europeu hagi fet un toc d'alerta al govern espanyol sobre aquest impost. Podríem dir, en termes col·loquials, que l'ha renyat una mica, dient que això que no tocava. El govern espanyol s'ha posat de perfil i ha dit que si el Banc Central Europeu, i sobretot el seu vicepresident Luis de Guindos, perquè la senyora Cristina Lagarde, la governadora del Banc Central, no ha dit res, però el senyor Luis de Guindos, exministre del president Rajoy, doncs ha dit que no s'hauria d'haver fet això, i ha exposat diverses raons, no? Una d'elles és de que si amb aquest impost els bancs espanyols perdran rendibilitat. Clar, precisament és un impost sobre els beneficis extraordinaris. Després, diguéssim, i això per què és problemàtic? Doncs ha duit una raó una mica que per el públic ens pugui estar escoltant és una mica estrambòtica, no? Pot semblar-ho, no? De dir, esclar, si els bancs espanyols són, degut a aquest impost, són menys rendibles que els bancs de la resta d'Europa, tindran més dificultats per captar recursos perquè els altres bancs, els sent més rendibles, atrauran aquests recursos, no? Després ha dit una altra qüestió. No només l'ha dit, sinó que ha recomanat que els bancs repercuteixin aquest increment de impositiu en els clients, amb la qual cosa, diguéssim, clar, si això es compleix al 100%, voldrà dir que els préstecs s'encariran, els tipus d'interès dels dipòsits no augmentaran tant com ara estan augmentant, i en definitiva que els bancs oferiran menys préstecs, no? Amb la qual seria un retrocés de la capacitat de finançació de les famílies i de les empreses espanyoles, i per tant també de les catalanes. Doncs sí, és una qüestió, doncs, que s'haurà de veure com què passa. Ara bé, el govern espanyol, de moment, a través de la seva ministra, María Jesús Montero, doncs ja ha dit que no pensa fer cap mena de canvi i que això a partir de l'1 de gener aquest impost entrarà en funcionament i que aquí s'ha acabat la història. Ja veurem si d'aquí el 31 de desembre canvien d'opinió per pressió del Banc Central Europeu. Uh-huh. Però aquesta és la posició actual del govern espanyol i de la seva ministra d'Hisenda.
El que sí que pot passar d'aquí al 31 de desembre és que hi hagi més increments del tipus d'interès. De fet, tenim la FED, la Reserva Federal dels Estats Units, que ja va tornar a encarir el preu del diner. Mira, havíem parlat nosaltres la setmana passada, al cap de dos dies es va tornar a encarir, que ja arriba entre el 3,75 i el 4%. Això a Estats Units ja van avisar que continuarien encarint-lo. I també el Banc d'Anglaterra ha fet la pujada de tipus més alta en els últims 33 anys, que havia estat dit això.
Sí, sí, bueno, lo de l'economia britànica és una mena de drac on can en els últims mesos, gairebé setmanes, no? Clar, resulta que amb una inflació, que normalment la inflació britànica sempre ha estat moderada, com l'Alemanya, i totes dues han superat el 10% en els últims mesos. O sigui que això és una novetat que feia molts anys que no passava. Quina, la política monetària, que és la que gestionen els bancs centrals, quin és el seu principal instrument de control de la inflació? Perquè la idea que els governs envien o encarreguen els seus bancs centrals, també la Unió Europea amb el Banc Central Europeu, és de que la inflació no superi el 2-2,5%. Llavors, tenint en compte que venim de tipus d'interès oficial, els dels bancs centrals, doncs del 0%, clar, amb aquests increments tan grans del 10% han reaccionat tirant mà del manual, doncs augmentant el tipus d'interès. Doncs bé, el Banc d'Anglaterra, com dius tu, pràcticament estan ja al 3% i l'última pujada ha estat de 0,75 punts, i això, doncs, l'objectiu és intentar frenar aquesta inflació tan gran que estan tenint, no? I aquests increments, aquestes estirades cap amunt del tipus d'interès, es notaran, igual que s'estan notant també amb els Estats Units. La Reserva Federal, que és el seu banc central, doncs això, tal com bé tu has dit d'entrada, com un titular, que l'últim increment també de 3/4 punt, de 0,75, ha fet elevar el tipus d'interès oficial, perquè ells en tenen dos de tipus d'interès, però diguéssim al voltant del 4%. I si estem mirant del 0 doncs, al 4, doncs evidentment això és una pujada molt, molt gran. Veurem com en els pròxims mesos, o jo diria les pròximes setmanes, veurem si la inflació es redueix. El problema d'utilitzar només aquesta eina, aquest instrumental monetari, és que d'augmentar el tipus d'interès, és que, esclar, si augmentes el tipus d'interès, això fa desanimar el demanar préstecs, perquè hi ha gent que deia, no sé, una empresa, un taller, un autònom, deia, home, fins al 2% hi arribo, però a partir del 2-2,5%, doncs em estic repensant si demanar un préstec o no. I si no el demanen, això vol dir que el creixement econòmic es redueix. Clar. O sigui, si la demanda de diner baixa respecte a la que podria ser amb tipus d'interès més baixos, doncs pot venir una frenada de la producció, inclús el que està dient, doncs un retrocés, una recessió. O sigui que l'any que ve, o aquests mesos actuals, en comparació un any enrere, doncs el producte interior brut d'un país, d'una zona, d'una àrea econòmica, es contraigui, es redueixi. I clar, són d'aquelles coses, com passa amb el debat d'economia, que si toques una cosa no espatlles una altra.
Sí.
Vull dir que, i sobretot el Banc Central Europeu, que ha fet aquesta última pujada, el 0,75, està rebent per part dels empresaris i en part també indirectament de molts governs, dir, escolta, abans de tornar-lo a augmentar, tot i sabent que els nostres competidors, sobretot als Estats Units, estan en aquest 4%, penseu-vos-ho abans de tornar a fer un increment. I perquè, és clar, si hi ha problemes de, o possibilitats de recessió pel tema de la guerra d'Ucraïna, per l'encariment de, dels combustibles, especialment de, del gas i del petroli, si a més frenem el creixement econòmic, doncs és possible que hi hagi una situació semblant a la que es va produir el 2008-2009 d'una lleugera, no una debacle, però una lleugera recessió econòmica.
Que de fet això és el que també s'augura per a Alemanya, que ara també els ulls miren cap a Berlín. Ja havíem estat comentant aquest paquet de mesures amb una quantitat econòmica enorme que fins i tot des de Brussel·les se li va criticar pel fet de dir que anava una mica a la seva, no? I que feien aquella política una mica d'anar mirant primer per ells i després ja ho veurem. Però el cert és que Alemanya no acaba d'anar del tot bé tampoc, i hi ha tota una sèrie de factors que hi tenen a veure, no?
Sí, sí. A veure, si te recordes, sempre quan Gran Bretanya estava dintre de la Unió Europea sempre se'ls criticava que anaven a la seva, que a més d'anar a la seva, això es traduïa en que, per exemple, la lliura esterlina seguia funcionant i, per tant, no s'havia integrat a la zona euro, o que amb determinades relacions bilaterals, per exemple, amb els Estats Units, doncs s'escapolien de lo que deia Brussel·les i tiraven, o sigui, en lloc de fer aquestes relacions entre el govern de la Comissió Europea i el govern federal nord-americà, ells anaven directament allò tirant a l'oest a través de l'Atlàntic. Doncs ara resulta que estem constatant que no és nou del tot, però que Alemanya, suposo que des de la seva supèrbia de ser la principal economia de la Unió Europea, doncs també va força la seva, i això ho comentàvem la setmana passada. Aquests ajuts de 200.000 milions que s'afegeixen als 100.000 milions anteriors, o sigui, un ajut de 300.000 milions, no sé com ho veus tu, però a mi em sembla una xifra molt, molt gran, que la resta dels 26 països de la Unió Europea els han criticat. Doncs ells estan ara fent alguna cosa semblant, doncs, a dir, si a la resta dels països de la Unió Europea no els agrada, doncs si els hi pica, que rasquin, per parlar en termes així col·loquials. I per tant, doncs, a veure, que això també l'Angela Merkel també ho feia, però potser no es veia tant o era més nou. Doncs clar, ara, quan veiem el líder, el canceller Olaf Scholz, que ho està fent, i sobretot el més sistemàtic o més indicatiu és les relacions bilaterals que està establint, no com a Unió Europea, sinó com a país, com a Alemanya, amb la Xina.
Sí.
I, per exemple, quan la OCDE va dir que el principal problema econòmic sistèmic pels països de l'OCDE, era la República Popular Xinesa, Xina, per entendre'ns, no? Doncs Alemanya va arrossegar els peus i ara, diguéssim, a la pràctica, les seves relacions bilaterals amb la Xina se n'estan, diguéssim, desmarcant a favor d'aquestes relacions del que es va quedar com a OCDE, no? I de dir, escolta, potser que hauríem de frenar amb tot això de les relacions amb la Xina i amb tota aquesta globalització que ha fet que la Xina sigui la fàbrica del món i que moltes empreses d'aquests països rics s'han traslladat allà i que algunes estan ja començant a repatriar, a deslocalitzar empreses europees nord-americanes canadenques que havien passat a la Xina cap als països. Te'n recordes que havíem parlat del problema del subministrament dels semiconductors?
Sí.
Que moltes fàbriques havien quedat parades perquè els semiconductors no arribaven. Unes altres coses, per exemple, de tot el que ara les tecnologies de la comunicació es basen en la seva fabricació i en les bateries per uns minerals que en diem terres rares.
Sí.
Doncs bé, la Xina és el principal exportador d'aquestes matèries primeres, tan necessàries actualment per els nostres usos quotidians, no? Doncs esclar, Alemanya, doncs, diu, escolta, està bé potser com a discurs frenar les relacions amb la Xina, però jo vaig a la meva i no penso frenar gaire, o penso inclús incrementar. Pensa, Neus, que des de la Segona Guerra Mundial l'Alemanya se li va imposar unes sancions econòmiques per haver perdut la guerra, molt importants, i que aquestes sancions econòmiques, igual que el Japó, s'havien de pagar en dòlars nord-americans, no en marcs alemanys o en iens japonesos. Què van fer aquestes economies? Clar, com que no tenien la impressora que té la Reserva Federal, doncs el que van fer és, escolta, com podem aconseguir dòlars americans per pagar aquesta multa per haver perdut la guerra? Doncs fent una indústria molt exportadora. I si t'hi fixes, doncs, aquí a Catalunya moltes vegades, doncs, quan vas a comprar un electrodomèstic o un cotxe, doncs, la indústria alemanya està molt present i molts de nosaltres ho tenim present. I ara potser no tant, però durant molts anys també, quan anaves a comprar productes manufacturats que no eren de gamma alta, doncs miraves els productes japonesos. I això ho feien perquè d'aquesta manera, quan ells exportaven productes, intentaven cobrar també en dòlars i així poder pagar. Doncs esclar, amb aquesta petita explicació que t'acabo de fer, doncs ens trobem que esclar, això ara Alemanya, que segueix tenint una indústria enfocada principalment a l'exportació, i Xina és un dels seus principals compradors, per això està dient, escolta, potser que ens ho pensem amb això de refredar les relacions comercials amb la Xina, perquè a nosaltres ens va força malament per la nostra economia, més que no pas altres que no exporten tant ni són tan dependents de les exportacions a la Xina, no? Uh-huh. Perquè clar, la Xina, 1.400 bilions, i amb una elevació important del seu poder adquisitiu, abans pràcticament no hi havia classe mitjana a la Xina, i ara doncs les classes, ja no estem parlant dels multimilionaris, estem parlant de la classe mitjana, petits empresaris, treballadors especialitzats que tenen un poder de compra important, no? I llavors això està anant força a la seva, i els altres països, especialment els grans, que en podrien ser França, Itàlia i també Espanya, doncs s'ho miren, no ho veuen bé, però tampoc s'atreveixen massa, almenys en públic, a aixecar la veu, perquè és la gran economia europea. I esclar, també aquests altres països tenen una dependència d'Alemanya. Si els alemanys, degut a aquest refredament amb la Xina, perden capacitat de compra, perquè diguéssim tanquen empreses o fan menys producció per exportar a la Xina, voldrà dir que ens compraran menys a nosaltres. I són d'aquells equilibris,
sí.
Que sí, està bé que sistèmicament i amb les grans declaracions es digui de frenar o refredar, afeblir les relacions comercials amb la Xina, però això al final té repercussions negatives a Alemanya i per contra també té repercussions negatives en les nostres exportacions, nostres des del punt de vista del sud d'Europa, França, Espanya i Itàlia, doncs amb les vendes a Alemanya, que també doncs, clar, és el país amb més capacitat econòmica i més població.
Mm-hmm. Bé, i com dèiem, no?, que si també Alemanya es constipa o refreda, no?, Europa es constipa,
sí.
Bàsicament, no? O sigui que s'ha de tenir en compte.
Sí, estornudem tots aquí baix, sí, sí, sí.
Fantàstic, doncs...
Ara, una cosa curiosa, sí. Neus, perdona la interrupció, és que és una cosa molt, molt, molt gràfica. Aquestes ajudes dels 200.000 milions que hem citat diverses vegades, i que la part que va destinada a l'energia, doncs, per exemple, ara, al mes de novembre, sí que pagaran el rebut tant les famílies com les empreses petites i mitjanes del gas i de l'electricitat, però el desembre no. O sigui, el desembre... que és un mes fred, no? Doncs el rebut serà zero. I això, diguéssim, home, si tu mires respecte a nosaltres, doncs esclar, tenint en compte l'encariment de ara de l'electricitat s'ha moderat una mica, però del gas no, no? I del butà i del propà, doncs vaja, quan mirem la nostra situació és una mica xocant, no? Però vaja, per això són les mesures d'ajut i esclar, i Alemanya ho pot fer perquè té un deute públic molt més limitat. Aquelles crítiques que ens feien, sobretot a Itàlia, però també a Espanya i a França, ara ells diuen, haver estalviat abans, perquè nosaltres tenim un deute públic que en relació al producte interior brut és molt petit, és del 60 al 65%, encara que vosaltres, doncs Itàlia està al 170, Espanya al 140 i França al voltant del 125. I esclar, nosaltres davant d'aquest argument suposo que les veus es moderen, tot i que per dintre, doncs quan es troben els diferents governants amb aquestes cimeres, doncs les ganes de dir-li quatre fresques amb el senyor Schulz hi deuen ser.
Doncs ho anirem seguint, perquè evidentment això no s'ha acabat aquí i cada setmana tenim informacions noves i altres que es perpetuen a nivell econòmic. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per haver estat aquí aquesta setmana i fins la setmana vinent.